en uns minuts. Nosaltres només ens queda recordar-vos que avui és el dia del Global Wellness Day. A la nostra comarca s'han organitzat diferents actes, especialment a la seu del Parc Natural de la Serra del Montsant aquest matí i aquesta tarda a Cornudella. Amb aquest dia, i esperant que ens retrobem a nivell informatiu dimarts amb el nou butlletí intersetmanal, ens acomiadem desitjant-vos un bon cap de setmana. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia, moment en què comencem aquí la sintonia de Ràdio Falset a aquesta hora del vermut. Avui un cert retard, ja que l'informatiu se'ns ha allargat amb aquesta entrevista en què ha començat el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. Poques vegades podem entrevistar el president de la Diputació tarragonina i ja que vam tindre l'ocasió de poder visitar-lo a la seu de la Diputació, doncs vam aprofitar el temps i això ha acabat provocant que l'informatiu s'allargués i, per tant, aquesta hora del vermut comenci quan falten un minut aproximadament per la 1:10. A més, una tertúlia d'avui que tenim força temes carregats, una tertúlia que avui agafa el format de la tertúlia del carrer de l'Era, perquè tenim aquí els estudis de Ràdio Falset a l'Anton Vidal. Bon dia, Anton.
Hola, bon dia.
I al Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia.
També dita tertúlia dels barbuts en aquest mes de juny. Avui potser no tan calorós com el que fa la setmana, però...
Avui fa bo
i la barba fa calor. Bueno, o no?
Quan estàs acostumant no la notes.
És cosa de l'edat.
Fa molts anys que la portem per sentir calor per la barba.
És cosa de l'edat.
Barba curta, s'entén.
S'entén. Doncs, senyors, tenim una colla d'arguments més enllà de l'entrevista amb el president de la Diputació, que tornarem després. La notícia, curiosament, es gestava el mateix dimarts en què vam entrevistar el president un parell d'hores més tard a la seu del Consell Comarcal en la sessió plenària del mes de juny del Consell Comarcal. Joan Carles García informava a la resta de consellers comarcals del que s'havia decidit a la reunió al Consell d'Alcaldes que s'havia celebrat una hora abans i llançava aquesta informació, aquesta moció aprovada en què es demana que el Rally RAC Catalunya Costa Daurada no passi per la comarca, alegant el fet de que el pas del rally no s'adequa precisament amb els criteris de la Carta del Paisatge i també de retruc amb la candidatura de la UNESCO, entre d'altres. Recordem, a la votació són 16 vots a favor de la moció i 2 abstencions. M'agradaria que em fessin una valoració d'aquesta decisió del Consell Comarcal, perquè hem parlat de les paraules i dels petits debats, que hi hagués un debat en seu institucional, per dir-ho d'alguna manera, i d'aquest debat s'ha passat a les mocions i votacions. Hem avançat alguna cosa i hi ha hagut resposta al RAC, però ja anirem després. Primer, m'agradaria que em valoréssiu aquesta decisió del Consell d'Alcaldes.
Bueno, la primera pregunta és, has dit 16 a favor de que no passi pel priorat i 2 abstencions.
16 vots a favor i 2 abstencions.
Falten 7 vots, són 23, no? Bueno, no devien ser. No, per si sabies la informació.
Perquè quedi clar i que tothom ho sàpigui, els mitjans i el públic en general té accés a les sessions plenàries del Consell Comarcal,
sí, sí,
però no té accés al Consell d'Alcaldes.
Vale.
No, perquè, clar, tota l'estona estic dient que és la informació que coneixem, que vam conèixer a través del ple, i és per aquesta raó. Al Consell d'Alcaldes no hi ha accés als mitjans, en canvi sí que n'hi ha, com els mitjans i el públic en general, a la sessió plenària.
Bueno, pues, per el que veig no va haver cap alcalde que votés a favor de continuar amb el ral·li a Costa Daurada aquí al Priorat.
Bueno. No sé, jo... El que passa que, esclar, no tinc ara una base prou informativa, prou informació...
Per no serà poder... que no n'han parlat.
Sí, no, no. Aviam,
sobre la decisió, vol dir.
Per parlar, sí, vull dir, de les causes i conseqüències i problemes que sortien, tot això, i això
bueno,
sí.
Ja t'ho ha dit el que van dir però... els alcaldes.
Sí, no.
No concorda amb la Carta del Paisatge ni amb el Patrimoni de la Humanitat.
Clar, però llavors hi ha unes causes aquí, suposo jo, doncs, perquè tant el RAC com tota aquesta gent doncs, hagués dit que no o hagués dit que sí al seu moment, m'entens? Per tant, desconec una mica això. Lo que, doncs, bueno, doncs, jo em sembla que, doncs, bueno, si naturalment doncs, s'ha fet un estudi i realment doncs, no està d'acord amb el que en aquest cas doncs, hi ha a la Carta del Paisatge, que doncs, esperem que doncs, se doni ben aviat, per tant, doncs, bueno, suposo que és una decisió doncs, ben presa, no? Jo tinc un cert dubte, no? De dins el món globalitzat, doncs si això pot tindre alguna conseqüència, algun favoritisme, és a dir, si no deixava de ser una propaganda fora de la comarca això, no? No pel problema de que doncs, és a dir, es feien malbé finques, que doncs, això doncs, no ha de ser, naturalment, però doncs, bueno, a nivell mediàtic doncs, no deixava de ser una finestra de cara a fora. Suposo que, doncs, bueno, naturalment, són altres finestres potser que es necessiten a la comarca, no pas aquesta, no? Però, en fi, bueno, si per majoria s'ha decidit això sapiguent i coneixent els efectes i conseqüències del tema, per tant, endavant.
La resposta del RAC ha estat, de moment, publicat a la seva pàgina de Facebook de la Ràdio Associació de Club de Catalunya. Uh-huh. El titular és "Este any no habrá curva del Molar. El Priorat se borra del Rally Catalunya 2016 entre signes d'exclamació". En un post molt breu assenyalen doncs, la decisió del Consell d'Alcaldes i apunten, diu, i és que la principal, ho llegeixo en castellà perquè és el que he trobat, és la principal queja del Consejo es que según ellos el RAC como organizador de la prueba no ha sido capaz de controlar la cantidad de público presente en sus tramos y el empleo que hace el mismo de las fincas privadas.
Sí.
Empleo.
Bueno, això canvia. Això vol dir que... bueno,
algo afegeixen algo que obviamente implica el mal comportamiento de los aficionados que acuden a presenciar el Rally Catalunya. Home, no costa gaire trobar històries des de diferents termes de la nostra comarca de veïns que t'expliquen més enllà d'algun cep, algun oliver trencat, home, algunes històries del públic del rally poc edificants.
Però això és una cosa que és normal quan hi ha aglomeracions de gent, és a dir, el comportament no és igual per tots i per tant, doncs, vull dir, hi ha comportaments doncs, excel·lents, hi ha comportaments doncs, que sent palos, com que diuen, no? Llavors, clar, aquesta declaració del RAC jo em sembla que ha sigut molt clarificant, és a dir, no hem sigut capaços de poder entendre'ns amb la gent del territori per arreglar-ho. capaços és, bueno, és una cosa lògica, és a dir, dialogar, si es fan malbé ceps, si es fan malbé carreteres, si es fan malbé aquestes coses, i aleshores doncs, hi ha una conseqüència directa, aquesta conseqüència s'ha d'aclarir, i s'ha d'aclarir i s'ha de restaurar. Suposo jo que, doncs, bueno, tal com diuen ells, en principi no han sapigut o no dialogar o no atendre doncs, les queixes i conseqüències doncs, de que això portava. Aviam, jo suposo que si això, en comptes de ser amb aquest to a nivell del RAC, doncs, s'hagués, el RAC com a organitzador doncs, hagués dit, escolta, doncs mira, una vegada passat el ratll, hi ha una sentada, hi ha una valoració, doncs mira, quins desperfectes s'han fet així materials, no mediambientals, perquè doncs, aquests no tenen cura, però bueno, sí que per regla general eren materials, els danys que hi havia, no? Per tant, doncs, què costen 20? Doncs mira, en comptes de 20 en teniu 15, en comptes de 20 en teniu 30, on teniu 35. Les coses jo suposo que hagueren canviat l'aspecte. Entre altres coses perquè aquests diners s'haguessin pogut aprofitar, m'entens? En termes generals, per tota la comarca. I
sí, trauren beneficis, sí.
Clar. Però això, clar, això segurament no ha sigut. És el mateix que fa dos dies hi va haver una cursa.
Gran Font del Priorat.
Font del Priorat, que evidentment també és particular, des d'una organització particular, sembla ser, i que aleshores doncs, aquest fet tampoc s'ha produït. Hi ha les queixes de que doncs, hi ha, bueno, doncs, per entendre, doncs, basura, deixalles doncs, per tot el terme o pels rocles allí on van passar, més o menys, de desperfectes no he parlat a ningú que pugui justificar, però bueno, suposo que doncs, passant 2.000 bicicletes doncs, alguna cosa doncs, no ha quedat tal com estava. Però aquesta segona fase, que és la segona que crec que també s'hauria hagut de donar amb el RAC, doncs d'una sentada i dir, veiem, desperfectes que han hagut tal, han costat, els desperfectes costen 10, doncs mira, nosaltres en donem 15. Segurament que aquest benefici pogués reinvertir en la comarca s'hauria donat, naturalment, doncs, amb altres termes doncs, de diàleg. No?
De beneficis sempre, quan s'ha tancat el RAC i s'ha fet avaluació, sempre han sortit positius, però clar, s'ha d'entendre que el RAC el Rally té la seva
termes generals i
seu a Vilaseca i és en aquella zona on més es nota el pas, perquè és on descansen, és on estan els pilots, és on estan els equips. Per aquí podríem dir que allò només passen.
Sí.
No hi estan.
No, s'estan a Salou o s'estan a Barcelona.
Perfecte, a Vilaseca no cal que tinguin una sentada i dir quins desperfectes o quina valoració, perquè és una cosa lògica, si arribes i marxes, per tant, alguna cosa deixes. Però aquí, que era el lloc de treball, per entendre'ns, en el qual doncs, hi ha un deteriorament, sempre que hi ha una activitat, doncs, hi ha un deteriorament, vulguis o no, doncs aquest deteriorament suposa jo que no s'ha sentat ni s'ha valorat, i si s'ha valorat no s'ha volgut restablir. I per tant, trobo perfecte que el RAC digui doncs no he sigut capaç. El problema està de que ara aquesta propaganda que teníem aquesta zona d'aquí, que ja us dic, no puc valorar si globalment és bona o és dolenta, doncs pugui tindre una altra comarca que doncs, pugui aprofitar-se'n o puguin valorar o puguin dialogar més que s'ha dialogat aquí i tinguin doncs, més beneficis, naturalment.
Bueno, jo suposo que el RAC li donarà una sèrie d'arguments per sentar-se amb el Consell Comarcal i parlar del 2017. Suposo que sí, els interessa el Priorat.
A mi... És curiós el post del RAC que diu el Consell Comarcal passarà la decisió a altres institucions implicades i comenta els ajuntaments de la regió i la delegació del govern de la Generalitat a Tarragona. Em sorprèn cert oblit important com és el de la Diputació de Tarragona, que és una de les entitats que més ha, una de les institucions que més ha apostat pel pas del Rally.
Veurem què passa. És a dir, és una mica complicat perquè quan se prenen decisions d'aquestes, jo suposo que doncs, bueno, doncs són decisions que, i a més, amb la decisió del Consell Comarcal per àmplia majoria, per tant no hi ha cap mena de dubte, no? Però per altres, en aquest cas, gent implicada o institucions implicades, no sé si s'ha fet la valoració realment de poder arribar a un diàleg, de poder restablir el que es fa malbé o els danys produïts. I en aquest cas, doncs, bueno, potser la cosa més pràctica és dir, com que el RAC no s'ha pogut dialogar en aquest aspecte i com que els alcaldes diuen que no, per tant, doncs, teòricament, els que estan al país són els alcaldes i són els a última instància propietaris dels terrenys, per tant, doncs d'aquí és una excusa perfecta per agafar i per dir, doncs, bueno, doncs potser tenim un altre lloc que doncs no mos controlaran tant, potser, o que les discussions doncs seran més lleugeres. Llavors, clar, evidentment.
Bueno, a mi per un costat me sap relativament greu que el Rally no passi, perquè és el que deia abans l'Anton, que no es marcava a nivell mundial, no? Hi havia aquell puntet vermell, el Priorat, on està això, el Priorat?
Home, aquesta propaganda és...
A mesura que el Rally ha anat passant aquests anys per aquí, la gent ha sabut, a part del vi i de l'oli, s'ha sabut doncs, on és el Priorat. Però per un altre costat, si la decisió d'un Consell d'Alcaldes, per majoria absoluta, perquè són 16 vots positius i 2 abstencions, ningú en contra, ha decidit això, vull dir, és que clar, és que qui millor que els alcaldes per saber els seus termes municipals la conseqüència que té el Rally. I si tots han votat en contra, perquè ells ja saben ben bé el que fan, saben ben bé les conseqüències que han tingut d'aquests anys enrere, saben ben bé beneficis i saben ben bé pèrdues. Llavors, clar, quan això arriba amb una decisió tan democràtica com és aquesta, que és una votació del Consell d'Alcaldes, han decidit que no, aquí ja poc ja podem dir.
Demanarem al llarg d'aquesta setmana, intentarem des dels serveis informatius veure doncs, des del RALER que ens diguin la valoració que fan d'aquesta decisió. Repeteixo també des de la Diputació, perquè entenem que és un actor que ha treballat molt i ha estat molt al darrere perquè el Rally continuï a la Costa Daurada, i entenem que alguna valoració fan, fins i tot una consellera va comentar el fet de que abans de que hi hagués la votació en una de les reunions de turisme de la Diputació de Tarragona va sortir la qüestió del Rally. La representant piratina va comentar el fet que s'estava parlant d'aquesta possible moció de rebuig i ja va veure que la recepció a la capital de la demarcació no era ben bé la mateixa que aquí. Veurem fins a quin punt, si em permeteu l'expressió, estan enfadats o fins a quin punt afectarà a la Diputació o a la idea de la Diputació del Turisme i del fet de participar en aquestes proves, la negativa del Priorat.
El fet de que els alcaldes, el conjunt d'alcaldes, per majoria, prenguin una determinació, jo suposo que al darrere, ja fa uns quants anys que s'està fent el Rally aquí, per tant no és el primer, no? Per tant, jo suposo que les conseqüències de any rere any...
Estan valorades fa anys, exacte.
Fet, clar, llavors què passa? És a dir, jo suposo que aquesta decisió ja s'ha pres, és a dir, escolta, s'ha acabat, se diu que no passa i ja està. Jo suposo doncs, que, bueno, que els detractors del Rally doncs, estaran contents i els que estan a favor del Rally doncs, estaran decebuts. Però jo suposo que és el que he comentat abans al principi, és a dir, si hi hagués hagut un diàleg prou engrescador, és a dir, i mirar de canviar la situació de negativa a positiva per la comarca, me penso que doncs, hagués sigut més bo, no? Però naturalment la determinació aquesta que hagi produït que el Consell hagi hagut de fer una moció demanant de que no es passi el Rally per aquí, sí. Per tant,
això vol dir que s'ho han pensat molt, també.
Jo suposo que això és les últimes, ja.
Una decisió així està molt aviam, pensada.
Els de Tarragona, els de Vilaseca, o els de Barcelona, o els de Madrid, si m'apures massa, perquè això és d'àmbit internacional, potser doncs s'emprenyaran perquè era un lloc i una zona bastant bona, sembla ser, doncs, per fer aquestes coses, de les millors que hi havia, i clar, el Miquel ho ha apuntat una mica abans que hem fet algun comentari a micròfon tancat, doncs clar, doncs, dins del món globalitzat que hi ha, dins el mapa mundi, doncs Falset tenia un punt groc o verd o del que sigui per l'assumpte.
Més que Falset del Priorat, Anton.
El Priorat, doncs,
poquet.
És igual, és la zona, aquesta zona d'aquí, dispensi si amb algú doncs no li he
regió, m'ha fet molta gràcia al post del RAC, que sempre parlen de regió i poc de comarca.
Bueno, perquè ells, jo suposo que ells agafen l'englobament de Ribera, o sigui, de la Ribera, que també tenen un tram en el qual doncs, agafa aquesta zona d'aquí, agafa Baix Camp, per tant, no estan tan localitzats, suposo, no, ells? Però, bueno, tot el que és aquesta zona d'aquí, doncs, jo suposo que doncs, dins del mapa mundi, per entendre'ns, doncs ara no eixirà. Això és com en tot, la conseqüència no és directa, no és que el dia del Rally jo suposo que hi hagi una massiva afluència de gent i i relativament doncs, un augment de ventes o que sigui, sinó doncs, és una propaganda una mica així.
Home, de cara a la restauració, sí que la restauració es queixarà. Clar, se queixarà i... perquè aquests dos dies la restauració pues, feia calaix.
Bueno, però és el que passa, és, jo suposo que les, tots, les valoracions s'han fet. Vull dir, el moment que s'ha pres aquesta determinació és que al darrere hi ha hagut algun
treball.
I
el més clar és que no hi ha cap alcalde que hagi votat a favor del ràdio. Perquè, bueno, si hi ha 23 pobles però n'han votat 18, pues, sí, en faltaven 7, que suposo que eren absents o el que sigui, però de tots modos hi ha 16 vots en contra del ratll i 2 abstencions.
Veurem què passa, estarem pendents d'aquesta qüestió. També volem sentir la,
no, perdona,
la vostra veu.
Sí, sí, sí.
Esperem, estarem pendents d'aquesta qüestió i buscarem també les valoracions d'altres actors referents al pas o no del ral·li.
Això és com tot. Hi haurà gent que ho aplaudirà i hi haurà gent que ho criticarà i sortiran crítiques, esclar que sortiran. El diari de Tarragona i altres mitjans de comunicació, escolta, aquests del Priorat, que no sé què... I gent d'aquí també es queixarà de que no passi.
Recordem que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè també volem que participeu i ens comenteu com veieu la decisió del Consell d'Alcaldes. Aquesta setmana Ràdio Falset hem intentat fer una enquesta a Twitter, la cosa no que va anar bé, estadísticament hi han hagut pocs vots. Agraïm, com no, a aquells que hagueu participat, el 100% era que estaven d'acord en la decisió del Consell d'Alcaldes en el fet de demanar que el Rally de Catalunya Costa Daurada no passi per la nostra comarca.
Pues és algo més a favor del Consell d'Alcaldes.
No deixem prop de parlar de qüestions relatives a infraestructures i carreteres perquè abans de passar a l'entrevista al president de la Diputació, en què també vam parlar del pla zonal de carreteres de la comarca i cap on va, no puc deixar passar l'ocasió de preguntar-vos si heu vist aquests dos cartells que han aparegut a la carretera nacional 420 just a la incorporació de Falset a Cap a Móra. Dos cartellets, una lletra petitíssima que costa de veure.
Si no pares el cotxe no pots llegir.
I clar, no pares el cotxe almenys al mig de la
nacional.
I just al final del cartell d'incorporació a la via principal.
Exacte.
Sembla que al final hi haurà arranjament de la via.
Què diu el cartell? Però si ho...
Crec que és l'arranjament entre el tram que va de Falset a Móra d'Ebre. Però jo també, Miquel, no ho he llegit bé, vaig veure alguna cosa... I
tampoc,
vaig intuir que, com que ja havíem comentat a començaments d'any que ja s'havia licitat, que ja s'havia aprovat i que de cara al juliol podia ser l'inici de les obres, i justament que apareguin aquests dos cartells, dius, pot ser millor fer un amb la lletra més gran i així tots ho entendríem 15 més.
15 dies abans de les eleccions.
15 dies abans de les eleccions.
Normal.
En plena campanya electoral.
Normal. Doncs jo sí, vaig veure el cartell però vaig dir, punyetes, no l'he pogut llegir. I vaig afluixar la marxa, però és el que dius tu, la lletra és tan petita, a més,
molt...
no diu quatre coses, hi ha tres o quatre ratlles.
L'únic que veus és l'anagrama,
sí.
I altres coses.
Doncs, jo em pensava que això dels cartells amb la lletra petita només passava a Falset, però veig que l'Estat també li passa.
No es faran dos carrils per banda o no?
Home, crec que és només arreglar el ferm i alguna cosa més.
I gràcies.
I ja
està.
Ja és molt.
I si s'arregla el ferm tal com Déu mana, doncs ja
sí,
podem...
Arreglar el ferm...
Dona gràcies, no, perquè això és...
Arreglar el ferm tal com Déu mana és arrencar el que hi ha ara, eh?
Sí, clar.
Perquè van pavimentar, l'última regla es va pavimentar damunt del vell.
Voleu dir?
O llavors posar quatre dits més damunt, és a dir, fer un arranjament... Doncs,
sí, però llavors se tornarà a crivellar al cap de quatre dies.
No ho sé, això...
Perquè fallarà la base.
Tècnicament ho desconec. Ara, clar, un punt a favor és de que fa uns quants dies vam parlar d'això, no creiem absolutament res. Al cap d'uns dies, ara estem aquí, clar, hi ha el període electoral, però... Hi ha un segon punt que doncs dona fe de que el primer potser anava en bon camí. Ara esperem el tercer.
L'alcalde de Móra, l'alcalde de Gandesa, l'alcalde de Falset van anar a Madrid a Foment a dir, bueno, escolta, que allò és una carretera nacional, eh?
Clar,
suposo
no.
Que també pues, una mica d'aquí, una mica d'allà...
Fa molts anys que funciona això així. I
clar,
són 3 o 4 anys que les coses...
Porten massa anys esperant-se i els hi toca.
Esclar, doncs dels altres projectes que han passat
davant... No ho coincideixen d'avorriment, ja. d'avorriments. Tiquets que no paren. I,
doncs,
bueno, va, fem-los un trosset, home, 18 no, quilòmetres, va, de Falset a Mura.
No hauria de ser, però podria ser de que doncs, tant els alcaldes d'aquí com, com la gent, doncs, o com les, bueno, els comentaris que poguessin sentir aquest personal que porta tot aquest tema, doncs hagués dit, escolta, potser, bueno, va, fem-ho perquè si no, no, no acabaran d'emprenyar, no? I això és una llàstima que sigui així perquè
pues
les coses no s'han de fer perquè emprenyen, sinó
senyors,
perquè es necessiten.
Tècnicament el que es farà és reciclat del ferm del carril exterior en una profunditat de 12 centímetres. L'afegit de dues capes de 8 i 3 cm de mescla bituminosa a tota la plataforma i reposició de la senyalització horitzontal. Per cert, en un primer moment estava previst entre Móra d'Ebre i Marçà, perquè entenc que la via és en terme de Marçà. Si hi ha algú que ho sapi, li pregaríem que ens truqués
sí,
i ens expliqués. Sí,
s'acaba si, just al començament del terme de Falset.
Sí, la via,
si tant,
aquest apunt que sigui de Marçà vol dir que
terme.
És terme municipal de Marçà. Suposo que
sí, perquè és bon allà on comença és la recta aquesta sortint de Falset que en comença allò. I esperem doncs, que sigui així, perquè bueno, tota l'altra banda ja teòricament és...
És que el terme de Marçà comença de seguida en pica agafes a Nacional des de Falset.
Sí,
eh?
Sí.
Doncs queda aquest anunci, aquests cartells.
Però és més, dius que reciclar...
Reciclar el reciclat del ferm del carril exterior.
Dir, doncs, que el trauran, lo tornaran a pastar.
No, sí, no, ho arrencaran, perquè he anat seguint el que... Torna-ho a llegir.
Reciclat del ferm del carril exterior en una profunditat de 12 centímetres.
Vale, una profunditat de 12 centímetres vol dir que els primers 12 centímetres s'arrencaran. Que deu ser l'última cap. És que si no ho fan així, se'ls tornarà a crivellar al cap de 4 dies. S'ha de tornar a refer tot el ferm. Els solaments s'han de fer bé.
Sí, sí.
Si ho asfalteixin al damunt... Pues quedarien 4 dits més d'asfalt, la carretera més alta, però l'any
sí,
que ve tot arribarà.
Mira, esperem que com a mínim doncs, el tercer punt, que serà l'execució de l'obra, esperem que es faci.
Ah, què ho diu quan se començarà a executar?
No, home, però és el que he dit, és el primer punt va ser un comentari. Va passar una mica així, que sí, que sí, que sí, no,
un
que
comentari,
sí. Un
comentari, home, va haver queixes.
Un comentari, vull dir que el primer punt va ser de que, escolta, arreglarem la carretera, i no mos ho creiem, no? Al segon punt doncs, ja veiem els cartells, per tant, doncs, sembla ser que doncs, la cosa va bé. Ara, per tant,
ara falta
esperem...
l'inici. El tercer
punt, que és quan ja comencen a fer la feina.
Però per pantalla no ho diu l'inici.
Jo no l'he trobat, ja us ho buscaré i ja ho comentarem.
Home, si
jo,
sí, sí,
Anton, en aquest sentit, recordo les declaracions de la llavors una delegada del govern del PSOE dient que a la tardor començarien les obres d'arranjament. I ja estic parlant de ja fa... uns quants anys.
Bueno,
de la 420.
La tardor.
Malament, si no hi ha una data de començament, bueno, una data, o un
si
mes...
Si és la tardor, potser serà la tardor d'enguany.
Estem parlant de... T'estic parlant de fa una bona colla d'anys.
Uns quants dies.
No, no uns dies, una bona colla d'anys.
Potser serà la tardor d'enguany.
Ara, sense brometes, que aquesta carretera ja comença a ser sèrio, que s'ha de arreglar.
No, aquesta carretera ja comença a ser plana, ja.
Sí, no s'ha d'arreglar perquè...
Amb la calentor i el passar de vehicles i tot ja s'ha anat com que diu, aplanant més del compte.
Per mi era la metàfora
era...
perfecta de l'estat espanyol, dit amb tot el carinyo i afecte.
Bueno, sí.
Amb forats, amb esquerdes, irregular i molt desgastada.
Sí.
Sí, sí, està bé.
I que abans que res posessin aquells fantàstics cartells de velocitat màxima velocitat 80 per fer-me el mal estat, ja ho deia tot.
Això va ser la guinda, això. Mira, veus com inverteix el govern? Veus com inverteix Foment aquell priorat?
Bueno,
ens ha ficat cartells dient no correu, inclús, tontos, però que lo ferm està malament i no us ho pensem arreglar.
És que encara dubto que sigui l'estat que hagués posat aquests cartells. Segurament que va ser amb algun treballador que ve a dir, escolta, posem això aquí... perquè si no, vull dir, aquí passarà alguna cosa bé amb el desastre que hi havia, home.
Que hi ha, perquè...
Bueno, sí, però cada dia menys, perquè a mesura que van passant els cotxes van llimant...
I han passat moltes de coses, el que passa que no ha passat res greu, encara.
Sí, bueno, d'accidents hi ha hagut algun...
Pinxassos,
sí, però per culpa del ferm,
bueno,
menys, eh?
Bueno, que no sigui un efecte directe al ferm, potser sí, però ja en parlaríem.
Com a causa principal, jo crec que no n'hi ha hagut cap.
No
fem falsos,
justificada, no.
No fem falsos testimonis, en aquest cas de la Nacional 420 entre Falset i Móra d'Ebre. Continuem parlant de vies, ara sí, en base a l'entrevista que li hem fet al president Poblet, han parlat del personal de carreteres. Poblet ha tornat a dir que falta que la Generalitat i la Diputació es posin d'acord per quines vies li pertoca a cada un, quines li pertoquen a la Generalitat i quina a la Diputació. Ha avançat, i ell mateix ho deia en primícia, que s'estan molt a prop de que Generalitat i Diputació ja quedin d'acord i quedi clar qui agafa cada via. Ell mateix ho deia, no és només un nom escrit en un paper i que no, aquesta via queda sota la Diputació, sinó que és que se'n fa responsable i la derranja si és necessari i s'ha de mantindre.
Clar, això...
Sí, però en aquest joc tenim dos vies com són el camí d'Escaladella a la Morera del Montsant i el camí asfaltat que va dir Guillemets en l'enllaç amb la Nacional 420 precisament, que són prioritàries. Bueno, el personal eren prioritàries per la Diputació, no només per la comarca, sinó per la Diputació. I veiem doncs que s'allarga. Creieu que acabarem veient...
És que això dels camins asfaltats és un altre problema que... Ja n'hi ha moltes de carreteres comarcals que són de la Diputació. Ara s'afegeix aquests camins que s'han asfaltat, que ara resulta que són molt útils, perquè ho són.
Però s'ha de veure si realment són de la Diputació.
Clar, són camins asfaltats. I aquí hi ha la punyetera de que... És que no és una carretera comarcal. És que és un camí. Això pertaneix als pobles, clar, als termes municipals.
Bueno, els termes municipals falta que el tinguin inscrit, perquè hi ha molts camins del terme que no estan inscrits com a camí de l'Ajuntament o camí final, no?
El problema és el que diu el Miquel. L'Ajuntament de la Morera del Montsant, l'Ajuntament dels Guiamets, no poden assumir el cost que suposa el manteniment. No dic l'arranjament, el manteniment d'una via.
Però el problema és que, clar, al passar a la Diputació o a la Generalitat, el primer que et diran és que aquest camí és de l'Ajuntament. Sí, doncs vinga, on està inscrit? Perquè resulta que els camins estan inscrits al padró de l'Ajuntament.
No, llavors s'ha de passar la titularitat.
Llavors te trobes que és un camí veïnal, que aleshores no té d'això, i que en aquest cas, doncs clar, s'ha de fer els passos, s'ha de posar la titularitat municipal, però llavors el problema també és que, clar, si passa titularitat municipal i immediatament passa la Generalitat o la Diputació, no passa res, però si el segon pas no hi és... Vull dir, llavors el que si ho carrega en aquest cas és l'Ajuntament del poble.
En aquest sentit, Poblet feia especial referència en el cas dels Guiamets, perquè se suposa que la via continua, crec que és fins a arribar a Capçanes, tant si és fins a arribar a Capçanes com si és l'enllaç amb la 420 per l'alçada de Marroig, perquè ens entenguem.
Sí, el carter de Mora, sí.
Comentava que, clar, és que aquestes vies n'hi ha una part que sí que és de la Generalitat. Clar, l'Ajuntament, la Generalitat, a veure com ha d'acabar. Sí. Aquestes vies han de ser de la Diputació, han de ser de la Generalitat, i es veu que, en aquest cas, per desgràcia, el personal sembla que s'allargarà més en aquest sentit per la qüestió.
Es clarifica el tema, perquè clar, és el que deia abans l'Anton, si un camí asfaltat passa a titularitat de la Diputació, pues, l'Ajuntament lògicament haurà de renunciar
de traspassar
a la titularitat, i llavors clar, la Diputació se compromet a mantindre-ho,
a aixecar la categoria, o sigui, passar de camí asfaltat a carretera, i
comarcal,
això vol dir
carretera comarcal,
vol dir unes mides, condicions. Vol dir unes condicions,
sí. Mm-hmm. Clar,
sembla que ens haurem d'esperar una miqueta més.
Sí, bueno, això costarà.
De les maneres, el mes de juliol faran el camí.
El camí?
No,
aquest
no el camí.
La marxa Som?
Per això, però en canvi.
Veurem. Bueno, passarà per quatre municipis de la nostra comarca.
En principi fan nit aquí a Falset. Veig les notícies que hi ha, doncs fan nit aquí a Falset.
Bueno, expliqueu-ho, que la gent se quedarà que no sabem del que estem
parlant.
Vam
explicar l'informatiu de la setmana passada.
Ja
s'ha organitzat una... Més que una, són quatre marxes de la Marxa de la Llibertat que sortiran de quatre punts diferents del Principat i que el 31 de juliol està previst que arribin a Montserrat. L'origen d'aquesta marxa, la Marxa de la Llibertat, és el nom de Xignac ha de sortir perquè és un dels referents a l'hora de tirar-ho endavant, i parlo de memòria del 7 al 9 de juliol. Passarà pel Priorat, que hi ha el Molar, es va a Falset, es va a
Catallons,
Torroja,
Pinelles,
Cornudella.
S'acaba a Cornudella i llavors en Palma
i en Prades. Prades,
okay. O sigui,
el sentit de la marxa és, més enllà de reivindicar aquest país nou que s'està treballant des de la societat civil, També el, jo crec que és molt important, tot i que sembla secundari en el moment que vivim, és el tema aquest de la democràcia participativa, el fet de que els ciutadans s'involucrin més en els afers dels seus pobles i municipis, s'involucrin més a l'hora de prendre decisions, que a la llarga és el que li toca o el que han decidit que facin els polítics en la democràcia representativa que tenim. Jo crec que aquest segon objectiu també és molt important que s'entengui, no només és anar a votar, sobretot i si tenim en compte que només farà un parell de setmanes que s'haurà votat a les eleccions del
govern. Espanya.
Per cert, ja que parlem de les eleccions, ja estem en campanya, una altra vegada.
Sí.
Ni cas tu, ni cas.
No, no és una mica cansat, ja?
Oh, i tant. Cansat, no. Jo, és que... tots els programes que enganxo de televisió, o la majoria, a les tardes, tots temen polític. Sàpiguen ràpid, no si trobo cap pel·lícula. Perquè per escoltar el mateix que el 20 de desembre, perquè és més o menys el mateix, bueno, alguns partits han variat alguns punts, han tatxat l'interior... I...
Bueno, però si no han pogut fer el programa...
El ciutadano es diu que no vol ja el contracte únic, sinó que vol revisar-lo d'una altra manera, però bueno, la majoria, la gent està cansada.
És un copiar i pegar de les últimes. És a dir, no hi ha hagut període, no hi ha hagut període.
Home,
de
copiar
de
i pegar, no, que Podemos i Esquerra Unida van junts, això és nou.
Sí,
però
bueno.
Canvis, però els projectes no s'han pogut desenvolupar de les passades. Llavors, clar, doncs, canviar alguna cosa perquè no es vegi que sigui
se
el mateix.
Se fa molt pesat, Jordi, se fa molt pesat.
Però,
una altra campanya electoral, vinga, va.
Creieu que la gent no anirà a votar? Augmentarà l'abstenció? El CIS, aquesta última enquesta que ha sortit, que tothom en parla perquè el sorpasso i no sé què, parla d'un 30% d'abstenció.
Podria ser perfecte.
Déu-n'hi-do.
Home, pot haver gent que estigui emprenyada i digui, escolta, ja n'estic fins
no
dalt d'anar a fer
allò.
Però crec que això no s'ha de dir. O sigui...
Hi haurà abstenció, però...
S'ha d'anar a votar.
S'ha d'anar
a
votar.
Vull dir, un que voti el que vulgui, el sistema d'allò que vegi més bo.
La representació del poble.
Però, malauradament, és a dir, en un país democràtic has d'anar a votar les vegades que toquin.
Creieu, perquè també està comprovat amb estudis, que a l'estat espanyol, quan hi ha unes eleccions que la ciutadania percep que són importants, l'abstenció baixa. Creieu que serà aquesta vegada? Creieu que, tot i que siguin... Alguns parlen de segona volta, aquest és segon intent de formar govern. Creieu que la gent pot percebre que són importants?
Jo crec que aquestes eleccions, és una opinió molt personal, però crec que aquestes eleccions anirà a votar més gent que el 20 de desembre. Perquè home, sí que part de que la gent està cansada i dir, bueno, tornem a estar al mateix ball, al veure tot la decepció política tan grossa que hi ha hagut aquests mesos, que no s'ha aclarit entre ells, i llavors parlen de Catalunya, pues, la gent suposo que deuen dir, bueno, pues, anem a votar una opció, veiem si d'una punyetera vegada s'aconsegueix formar un govern.
Potser arribaran a fer o arribaran a buscar el vot útil, de manera que doncs, amb algú que votava unes coalicions que potser doncs, no acabaven d'arrencar cap a les majories, doncs, a la millor pot decantar el vot cap a aquesta banda.
Sí, hi ha un 30% d'indecisos, diuen les enquestes, però i aquests són els que faran ballar la balança.
L'abstenció a les darreres que preguntava el Miquel va ser del 27%.
Ha de dir un 30% aproximadament, sí.
És molt poquet, eh? En les del 2011 va ser
per quin eren els tiros? Però jo crec que aquesta vegada, després de la decepció, encara que la gent estigui emprenyada, la gent prendrà la determinació de dir, bueno, doncs jo ja n'he votat. Votar per una opció que m'agradi a mi i s'acaba el bròquil. D'abstenció sempre n'hi haurà, perquè hi ha molta gent que diu, bueno, aneu-vos-en tots a fer punyetes perquè sou uns desgraciats, perquè no sé què... I a més, en aquest país, a Espanya, hi ha molt mala educació política, perquè els debats, aquests atacs que tenen contínuament d'uns als altres, i Tomàs, i això, a la gent també els hi cansa. I després de que hi ha mala educació política... És la demostració de que el partit més corrupte que hi ha segueixi guanyant les eleccions. Això també te demostrarà que l'educació política a Espanya, perquè a Catalunya això no passa, ni al País Basc...
Ja parlarem ara de Catalunya, ja.
És una mica de mala educació política.
Bueno, jo suposo que els polítics són persones normals i corrents. Ja ho vaig comentar alguna altra vegada, que una persona normal i corrent passa a un altre estat més elevat filosòficament i llavors se transforma doncs, en polític. No? Per tant, què vol dir això? Que són persones i el que tenim clar és de que les persones doncs, se jutgen pels fets i per les actituds que tenen. I en aquest cas, doncs, bueno, doncs...
Escolta, el mal és que hi ha moltes persones que entren en política per fotre escales a la butxaca.
Bueno, doncs aleshores s'haurà de mirar o inventar algun mecanisme perquè aquestes coses d'aprofitament indegut de fons públics en tots els termes, tant si són psicològics com materials, com el que vulguis, doncs s'hagi de donar. El que està clar és que el país, qualsevol, doncs s'ha d'organitzar i l'hem d'organitzar entre tots els que hi vivim. Per tant, doncs, si hi ha un sector de gent doncs, que o no està ben format o no està preparat o no vol estar a les condicions, doncs s'ha d'anar a buscar un altre. I això és el fruit de les eleccions, vull dir. Mira, jo recordo que feia, no sé si ho vaig comentar alguna vegada, però hi va haver unes declaracions de la patronal que deia que doncs, els contractes, doncs, això de contracte indefinit ja no podria, o sigui, formava part de la història, no?
I sí, aleshores d'això. Formava part del passat.
Sí. Sí.
Això el Rosell, eh?
Per tant, jo el que veig és de que no és veritat això. El problema no és aquest. El problema no és de que això formi part d'un passat. El problema és que no hi ha gent preparada per ser empresaris avui, perquè si fins ara això ha funcionat i ha funcionat bé i més o menys s'ha anat trampejant i tirant endavant, vull dir, el que és il·lògic és que de cop i volta sí que les influències externes poden fer variar les coses, no? Però dir que això ja no serveix quan ha servit gairebé fins ara...
És el president de la patronal, és el president de la patronal que...
No, home, ja soc conscient de que també ell no pot dir que no hi ha gent preparada per ser empresaris, això també soc conscient de que no ho pot dir, però és que és la pura realitat, és a dir, una persona quan té una perspectiva de fer un negoci o de tirar endavant un negoci, m'entens? Exposa molt del seu capital i si no el busca i fa de les maneres d'això,
no,
però aleshores,
sempre, sí.
Però aleshores també conserva o fa de maneres que aquell capital pugui doncs, anar generant-se
i donant rendiment.
Per tant, el fruit d'això doncs, és la gent en la qual doncs, té treballant. I per tant, si no es cuida aquesta gent, no dic que l'actitud d'aquesta gent sigui bona o dolenta, però doncs, si no es cuida, si no es dialoga, si no hi ha una mena d'estira i arronsa amb això, doncs, no hi pot haver un benefici. Vull dir, està claríssim, no?
El problema aquí, en mayúscules, és la crisi, que la crisi ha fet que els contractes a la gent jove s'hagin convertit en contractes basura, contractes parcials.
Evidentment.
Perquè a mi quan parlen de que ha pujat tant l'empleo a nivell nacional, que ho diuen els ministres, de... Hòstia, tu, és que dic... Escolta, però si resulta que un 30% d'aquests contractes són a hores, i resulta que el 70% són parcials, i d'aquest 70% bueno, o 40% és una mitja jornada.
Però això te compta com a oficial.
I que el sou són a 700 euros al mes. Vull dir.
O sigui, això no surt a les estadístiques.
Per això les arques
sí
de la Unió Social...
Sí que surten totes les estadístiques. El que passa és que s'ensenyar un és i no les altres.
A nivell de treball dius, escolta, hi ha hagut un creixement.
Clar.
El que hauries de posar al costat
on
és...
On surten els números amb aquest sou és les empreses.
Però resulta que les empreses, en aquest cas, doncs, han fet, doncs, o han retallat un 20% o un 30% de drets, de situacions, de tal. I això no es posa, i és evident. Però jo la reflexió que faig és, bueno, mira, si això no funciona, per què no es tornen a sentar les vegades que siguin per poder-ho endreçar, això? És a dir, si en comptes de treballar 8 hores i resulta que en 8 hores pagues un jornal, tal, 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 doncs escolta, doncs treballem tots 6 hores amb les mateixes proporcions, amb les mateixes característiques i d'aquesta manera...
Repartiu.
Però no solament al món laboral, difícil, sinó que aquest món també haurà d'estar vinculat al món del consum, etc etc. Per tant, què vol dir això? Doncs, bueno, doncs que si abans doncs una persona menja igual abans que ara, no? Per tant, doncs, si es redueix en aquest cas el sou, en termes generals, doncs també s'hauria de reduir en aquest cas els preus de que produeixen que aquests sous, m'entens, doncs siguin més baixos.
Això
és una entesa, és una sí, entesa, sí, és números
una,
damunt de la taula, és començar...
Això és una utopia, això, però...
Bueno,
però és una utopia però, perquè tu li dius a una certa part de la població que guanyarà un 20% menys i et salten a la jugular.
Bueno, però si, escolta, si, si, si en canvi...
Si me rebaixes un 20% no puc pagar la hipoteca.
Bueno, però és que si tot se rebaixa un 20%, per entendre'ns,
sí, bueno, per això
metem, doncs
molt,
les coses se canvien.
El que passa és que s'ha passat tot amb la crisi perquè això els ha anat bé a molts empresaris, sobretot de multinacionals, perquè estan pagant la meitat dels sous a gent preparada, i només, és que si només cal que mires la secció econòmica dels diaris multinacionals, quan fan els trimestres els beneficis, és que és aberrant els calés que arriben a guanyar.
Si una persona pot passar...
I les caixes dels bancs igual,
Si una persona pot passar amb 1.000 euros, posem un exemple, no estic dient un fet. Si una persona pot passar amb 1.000 euros, doncs aleshores ja està bé que se'n guanyi molts més, perquè doncs ha tingut una preparació, perquè ha tingut uns estudis, perquè ha tingut un en aquest cas... Doncs, un,
sí, però no és així, això.
Però, coi, ja està bé això. Però les desproporcions que estem mirant pels mitjans de comunicació de les altres coses, això és el que fa petar la situació.
Hi ha gent molt preparada, amb títols universitaris i amb màsters i doctorats, que està guanyant 800 euros al mes.
Cony, i gent que no en té ni idea i que aleshores doncs, guanya 3 vegades o 4 o 5 o 10 vegades
estic
més.
Estic buscant...
Els amics de...
Ara no el trobo, però aquest matí he vist un tuit, no sé si del Fòrum Econòmic o de la OCDE, que comentava qui tenia el sou més alt dels caps d'empreses o els futbolistes. I al primer lloc no l'ocupava un cap d'empresa, l'ocupava un futbolista. Per cert, del Madrid.
El Cristiano Ronaldo.
No, és que, aviam, jo no estic dient que sigui un sector o l'altre el culpable.
No, és el tema de com a societat, en aquest sentit, jo estic amb tu, Anton, o es canvia tot una mica... O no canviarà res.
Se readapta. Readapta. És a dir, quan una cosa no encaixa amb un motlle, doncs què fan? Doncs,
I aquestes coses precisament s'haurien de canviar en una època com ara, com la de crisi. Però si no som capaços de fer-ho ara, quan les vaques són grasses, llavors això no es fa mai.
Bueno, doncs, jo sóc conscient de que hi ha molts factors que influeixen i que intervenen en aquesta situació. Aviam, ja estàvem parlant de política i hem passat... com aquell que diu, doncs, el món laboral...
A l'economia, que
no, però,
és directament relacionada
però,
amb
bueno,
la política.
Però, bueno, és el mateix, és que està clar. Vull dir, el personal no... El sistema assembleari em sembla correcte. Però hi ha vegades que aquest sistema assembleari porta alguns problemes adjunts, de que, doncs, si som 10 persones i resulta que de les 10 persones doncs els vots de cadascuna és igual un que l'altre, però d'un tema en concret només n'hi ha una que està preparada per parlar i per poder valorar les coses i votem tots, per tant, el negoci se'n va en l'aire.
Sí.
I bueno, aquest sistema, doncs, bueno, és el sistema assembleari, però doncs, crec que falta de que la gent sigui conscient de que per decidir, per aprovar, per parlar, per estar al corrent i per, bueno, en aquest cas, determinar les situacions, doncs s'ha d'estar, com a mínim, informat, preparat i... Doncs,
aquest
bueno.
Té, al parlar de sistema assembleari, aquest ve al cap la CUP...
Bueno, per exemple,
ara
em falten de tema, però ja em va bé perquè, clar, parlàvem tant de que la situació polítics... nova a Espanya amb el tema de les segones eleccions perquè no s'aconsegueix formar un govern, arribem a Catalunya i ens trobem que també apareix un nou concepte com és el de moció de confiança que molts només havien vist als llibres i ara ja la veiem fins i tot als diaris i en veurem una en directe el proper mes de setembre. Què ha passat, senyors?
Home, aquí el president Puigdemont va demostrar estar molt a l'altura política. Al fer una moció de confiança va estar... A mi em va agradar moltíssim tot el que va dir. I, bueno, doncs, els de la CUP, doncs, com que no et pots esperar mai res, que te la fotin per un costat o per l'altre, doncs te l'han tornat a fotre. Perquè hi havia un acord signat que durant els 18 mesos que havia de durar el procés no es ficarien pals a les rodes. Això està signat. I a la primera de canvi, el primer gran tema, que són els pressupostos de la Generalitat, te'ls tomben, i que al fin i al cap el que perjudiquen més és la gent del poble, el ciutadà, doncs jo no els entenc. Bueno, és allò de que per arreglar les coses primer ho hem de trencar tot, i no és així. No és així.
Hi ha un problema que penso que hem comentat abans, quan no estàvem al micro, que és de que los únics o les úniques persones o els únics investigadors o l'únic grup social que aprofita les errades i els avenços dels seus predecessors és la ciència. Sí. És a dir, la ciència, els investigadors doncs, van mirant les coses que s'han fet i llavors procuren doncs, que amb aquesta experiència doncs, això. Ningú més. Ningú més. Els polítics ho haurien de fer, no ho fan. La major part de sigui a nivell empresari, a nivell social, ningú més. I aquí quin és el problema? El problema és el que tenim. És el que tenim. És a dir, jo crec que als puestos la gent ha d'estar informada, preparada, m'entens? I si no té experiència, perquè doncs, la gent jove no pot tindre experiència amb lo d'allò, doncs mirar de buscar-la o informar-se de l'experiència anterior. I els mals, en termes generals...
Sí, sembla que l'experiència anterior no tingui valor, i en té moltíssim.
Clar, escolta, no podem fer una cosa millor si no sabem com és l'anterior. Per tant, en aquest cas, vull dir, això és aplicable a tots los camps, no? I, doncs, malauradament, doncs, jo suposo que, doncs, en aquest cas, la CUP pot ser, doncs, les valoracions no les fan a nivell general, sinó que les fan, doncs, potser a nivell assembleari particular, que és el que he comentat abans. És a dir, és els avantatges i els inconvenients que tenen aquestes coses, és a dir, quan fas totes les coses en comú i tots estan preparats i saben cadascun els temes i estan al 100%, doncs les decisions són vàlides. Quan la major part de les persones que decideixen no estan al 100% en tots els aspectes, doncs pot passar doncs, coses d'aquestes. Intueixo que sigui això, jo.
I pensa que la votació que es va fer dintre de la CUP va bé... No, o sigui, no tothom estava d'acord amb tombar els pressupostos. Va haver un 48% que estaven a favor dels pressupostos. I un 52% que no. Llavors, clar, també veus aquesta divisió interna que dius... Perquè, clar,
però aquesta divisió interna, primerament, es dona en tots els partits i en qualsevol mena de decisió.
Ja,
eh?
Ja ho sé, però un partit tan nou, recient fundat, que ja veguis aquestes divisions internes...
És humà, Miquel.
Perquè les divisions internes... Quan se port...
bueno, si no fos assembleari,
surten
no ho veuries,
quan portes
això,
anys de casat. Però quan estàs recient casat no surten amb les divisions internes. I bueno, veig que...
Això és perquè de bé, però... a la cara dels altres. Home.
Veig que surten massa aviat aquestes divisions internes.
No, a més, el problema assembleari és el que passa...
Sí, clar, per això ho has dit
abans. I, a més, ja va bé que, doncs, bueno, doncs, coi, escolta tu, vull dir, si a última hora doncs, és el que pensa un, el que pensa l'altre, i posen damunt de la taula i surt el que surt, i s'assumeix, doncs no deix de ser una responsabilitat prou important. Ara, doncs, bueno, doncs, jo torno a repetir, és a dir, s'haurien de mirar experiències anteriors, etcètera, malgrat cada moment sigui diferent.
I mirar el que ha signat, eh? Això també ho has de mirar, bueno, el que ha signat, eh? Perquè el president Puigdemont va dir, escolta, si m'haguessin dit que els acords que van firmar amb la CUP s'havien de convertir en paper mullat, jo no sé el càrrec de la Generalitat.
Perfecte,
eh?
Vull dir, per tant,
home,
la responsabilitat...
Per tant, això és una fotut una punyalada trapera, no, i el Puigdemont va estar molt, molt, molt a l'alçada. Em va agradar moltíssim, va actuar com un autèntic cap d'estat, tu, vull dir, escolta, prou.
Bueno, evidentment, prou, ell, prou. Ell va agafar uns compromisos, i aquests compromisos no es compleixen, i a més ho va comentar, i va dir, jo, al cas de que vegi que les coses no vagin per aquí, per tant, posaré el meu càrrec a disposició del personal.
I al setembre.
I ho ha fet, perfecte. En aquest cas no podem dir, potser ha fet cas de les hemeroteques i ha mirat quina experiència hi ha hagut anteriors i llavors doncs, potser ha obrat en conseqüència, no ho sé. De totes maneres, vull dir, aviam, és una cosa normal i lògica de que doncs, en sistemes assemblearis doncs, hi haguin aquestes divergències i que és el que dic, és a dir, els que han votat a favor dels pressupostos i uns que han votat en contra, la millor els que han votat a favor doncs, tenien ple coneixement o a la millor era al revés, els que han votat en contra tenien ple coneixement de que allò no es podria executar. No ho sé.
Bueno, però aviam, l'opinió de la gent del carrer en general, si va firmar
que sí està clar és
només
això.
Per 18 mesos, eh?
El que sí està clar és això.
Per 18 mesos, que és el que havia de durar el procés. Després ja cada un que vagi per on vulgui, hi haurà eleccions noves, i llavors cada un predicarà el que vulgui. Però aquests 18 mesos ens hem de portar bé els uns amb nosaltres. Carai, tu, ne passen 3 i ens fotem... Home, no fotem.
Teòricament, els compromisos s'haurien de complir.
Ara, jo crec que no vull...
Però en això ja no entrem en el tema de la moral? Complir o no complir compromisos a nivell polític, tindre o no tindre paraula?
Aviam, és el que he dit, són persones...
Jo, per mi, la paraula és molt important, eh? Per
persones...
mi. I per mi, ara, bueno, quan una persona que trenca la seva paraula ha de demostrar molt perquè l'ha trencat i ha de tindre motius molt grossos per trencar-la i fer-ho sàpiga. Però no, 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 trenquem la vaixella perquè no ens agrada. Bam, ja està.
Mira, hi ha una cosa
bueno,
que...
Bueno, i ara què? En què menjarem ara? Bueno, és igual.
Hi ha una cosa que mos serveix i a més mos va bé com a cuixa. Quan tenim un líder, si estem d'acord o si no hi estem d'acord, sabem per allimbar i sabem el que farà i sabem de que allò, si diu que sí, és que sí, i si diu que no, és que no, o al contrari. Quan no hi ha un líder, en aquest cas és el sistema assembleari, quan hi ha un grup de gent que es prenen determinacions que no sé què, que no sé quantos, a la vegada doncs, el número 1 pot dir una cosa i a la millor el número 8 ni pot dir una altra que és millor que l'ha dit el número 1 i, per tant, ja no és aquella. És el risc de la democràcia. És a dir, quan no hi ha un líder en el qual el coneixes i pots saber el que farà o el que deixarà de fer, doncs el pots donar recolzament. Quan no hi ha líders, llavors és més complicat. I a més, és més complicat viure-hi, és més complicat dialogar i és més complicat tot. Però bueno, som humans i s'ha de fer això.
Senyors, estem arribant al final del nostre temps. Els he comentat aquesta llista de qui guanya més i alguns caps d'empreses o jugadors de futbol. El primer lloc l'ocupa Cristiano Ronaldo, amb, segons la revista Forbes, l'any passat va guanyar 88 milions de dòlars americans. El número 2 és el senyor Martin Sorrell, de l'empresa WPP, que en va guanyar 71. El tercer torna a ser un futbolista, Zlatan Ibrahimovic, que jugava al Paris Saint-Germain, en va guanyar 37. I el tercer i el quart torna a ser un jugador del Real Madrid, Gareth Bale, que en va guanyar 35. No sé.
Estic segur que pel comportament i com a persona no els hi han donat aquests diners.
No, no, per la seva activitat econòmica, per la seva feina.
Sí, no?
Bueno, perquè tenen molts contractes de publicitat i molts contractes d'imatge.
Per tant, no em serveixin com a exemples. Doncs és a dir, l'actitud que jo tinc, en aquest cas del primer que has dit, però visual, ni conec ni sé, i a més de futbol no entenc, l'actitud visual amb les imatges que veig no m'acaben de convèncer.
Doncs guanya això, Anton.
Ni a tu ni a ningú, Bueno, no, a molta gent.
Home, jo ho dic més que res perquè les diu, és que guanya molts quartos.
Anton, Miquel, gràcies per vindre un dissabte més i compartir aquesta estona amb una setmana que havia arguments de pes i importants a la nostra comarca, que a més feia molt temps que comentàvem, com és la qüestió del rally, entre d'altres. La setmana que ve hi tornarem. A nosaltres, això sí, us desitgem que passeu un bon cap de setmana, que sembla que el sol ha decidit tornar a sortir i la calor que no ha marxat. Vinga, ens trobem la setmana vinent. Adeu.
Adeu. Adeu.